Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Ser número 1 en esport.
Esports, els que vulguis. No se'ns escapa res, perquè ens interessa tot. Els diumenges al matí de 12 a 1, La Graderia, a Ràdio Móra d'Ebre.
La Graderia Móra d'Ebre.
Esport i música, la combinació exacta per un cap de setmana perfecte. La Graderia. Els diumenges al migdia, de 12 a 1, amb Eduard Pino. Aquí, a Ràdio Móra d'Ebre.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. La Graderia Móra d'Ebre.
Què tal? Molt bon dia. Avui és diumenge 22 de setembre. Són ara mateix les 12. Benvinguts en una nova edició, la primera de la temporada de La Graderia. Després d'aquest estiu, d'aquestes merescudíssimes vacances, i tornem a ser altre cop amb La Graderia, el programa d'esports i música dels diumenges al migdia a Ràdio Móra d'Ebre. Així que som i arrenquem amb el primer programa. Sumari i arrenquem. Vinga, doncs avui a La Graderia farem un repàs de les notícies més destacades que ens deixa el món de l'esport aquesta setmana. Una setmana on recordin que també ha tornat la Lliga de Campions i també la Lliga Europa, l'Europa League, l'antiga Copa de la UEFA, i que de seguida repassarem els resultats d'aquesta primera jornada, tant en Champions com en UEFA. Parlarem també del futbol de casa nostra, on farem un repàs de tota l'agenda esportiva per aquesta tarda. Descobrirem més històries del futbol i avui acabarem amb una nova secció, una secció que estrenem aquesta nova temporada. Es diu La Llave de Petón. Després us explico de què va la cosa. Suposo que els més futboleros ja sabran de què va. Però per qui no ho sàpigui, després, quan arribi la secció en concret, us ho explico. Per tot això, no pots deixar de sintonitzar el 87.6 de la FM fins a la una del migdia, que estarem amb tots vosaltres. Així que som-hi, arrenquem com sempre. Se'n recorden? Començàvem amb el número 1 de la setmana als 40 principals. Així que el recordem i us el presento de seguida.
Prepara't! Arriba el número 1 a la teva ràdio. Et presentem l'èxit més important del moment. El número 1 dels 40 principals.
Sintonia 40 principals, que ne falti, per a presentar el número 1 de la llista, el que ha estat durant aquestes dues setmanes consecutives al número 1 dels 40 principals. És el tema Wake Me Up, aquest tema d'Avicii que barreja perfectament el country i la música dance. Doncs bé, l'escoltem a continuació a La Graderia per a començar el programa d'aquest diumenge. Som-hi!
Fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is a prize. So wake me up.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
La graderia Móra d'Ebre.
Bé, doncs després de fer un repàs al número 1 de la llista dels 40 principals, nosaltres comencem ara sí la graderia d'aquest diumenge. Hem de fer un repàs a les notícies més destacades que ens deixa la setmana, algunes de les notícies més destacades. I comencem parlant de la nedadora catalana de natació sincronitzada, Ona Carbonell, que ha emès un comunicat durant aquesta setmana a la seva pàgina oficial per a matisar les seues paraules que va dir al programa Directe 4.0 de Ràdio 4, on va afirmar que si hagués d'escollir entre la selecció espanyola i la catalana, escolliria la segona opció, és a dir, escolliria la selecció catalana. Carbonell ha hagut de sortir al pas dels comentaris sorgits per alguns mitjans de comunicació sobre la seva persona. L'han criticat força. No és la primera esportista catalana que es refereix en aquest tema i que en surt escaldada. O escaldat, en aquest cas. En altres casos també ha hagut jugadors i bé, que han tingut el mateix problema. En aquest cas, la nedadora ha reafirmat el seu compromís amb la selecció espanyola sense que això impliqui, òbviament, la confrontació amb l'esport català. Després de la polèmica encetada a partir de les seues declaracions, Carbonell ha reiterat la seva defensa de l'esport i la seva implicació màxima amb un esport que no és de masses com la natació sincronitzada. Bé, i també comença el primer Mundial Africà d'Hockey Patins a Angola. Aquest divendres passat va començar el primer Mundial d'Hockey Patins que s'organitza al continent africà. Concretament ho ha fet a Angola, un país governat des de fa 34 anys per José Eduardo dos Santos i que ha realitzat una gran aposta per l'hoquei patins, invertint 100 milions d'euros per a construir dos pavellons nous i, a més, també modernitzar les carreteres. El debut d'Espanya, com també el gruix de la jornada, es produirà avui diumenge. Bé, i els més culers, imagino que ja sabran que ja ha sortit a la venda la tercera equipació del Barça 2013-2014. Serà de color negre i està a la venda des del divendres. Aquesta temporada el Barça jugarà, com dèiem, amb una nova tercera equipació de potent color negre i amb cridaners de talls grocs, segons ha informat el mateix club. La samarreta destaca pel seu modern coll mariner esportiu de color negre amb un body llis negre i ratlles laterals d'un groc vistós. A l'interior del coll, a més i de les mànigues, els aficionats trobaran els colors vermell i groc de la senyera. La temporada 2011-2012, si se'n recorden, el Barça ja va portar una segona equipació similar, tota de color negre. Els pantalons de la nova tercera equipació són negres, amb una ratlla lateral de color groc a banda i banda. Les mitjanes de color negre inclouen, a més, a la part posterior els colors de vermell i groc de la senyera. Com a curiositat, l'equipació està feta de polièster reciclat en el marc del compromís de Nike de produir peces d'alt rendiment amb un baix impacte mediambiental. I és que la samarreta i els pantalons de cada equipació es fabriquen amb fins a 13 ampolles d'aigua de plàstic reciclat. I Barcelona i València es troben entre les ciutats que volen acollir partits de l'Eurocopa del 2020. El comitè executiu de la UEFA seleccionarà les 13 seus definitives l'any que ve, el 2014. I és que la UEFA va confirmar aquest passat divendres que 32 federacions, entre elles l'Espanyola, amb Madrid, Barcelona, Bilbao i València, han mostrat el seu interès per acollir partits de l'Eurocopa del 2020, que es disputarà a 13 ciutats que seran seleccionades pel comitè executiu el 25 de setembre del 2014, és a dir, que encara falta un any. De les 4 ciutats aspirants, la Federació Espanyola n'ha de descartar 2 al mes d'abril, quan serà el moment de presentar oficialment la proposta final. Bé, doncs aquestes són algunes de les notícies esportives que ens deixa el cap de setmana. Una setmana on també hi ha hagut, ho hem dit al principi, Lliga de Campions. Primera jornada de la Champions, també la Copa de la UEFA, l'Europa League. Ho repassem de seguida.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
87.6 FM.
Futbolistes abrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romer.
Sóc en Jorangel.
Hola, sóc Edu Bacar.
Hola, sóc Bruce Altor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Amb Eduard Pino. Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
L'agradaria Móra d'Ebre.
Doncs sona l'himne de la Champions, sona l'himne del millor futbol europeu i és moment de fer un repàs de tot el que ha donat de si aquesta setmana amb els diferents resultats de cada grup a la màxima competició europea. Comencem pel grup A, on la Real Societat ha debutat a la Lliga de Campions després de 10 anys i ho ha fet amb derrota 0-2 davant del Shakhtar Donetsk, tot i que el partit la Real Societat es mereixia alguna més en la seva estrena a Anoeta, va acabar perdent contra el Shakhtar. I l'altre partit, l'altre enfrontament del grup, el Manchester United es va desfer del Bayer Leverkusen per 4-2. Espectacular partit de Rooney, golaç a més de Robbie Van Persie. Això pel que fa al grup A. Al grup B, el Galatasaray i el Real Madrid es van enfrontar 1-6, golejada passejada del Real Madrid al que era en principi, entre cometes, l'infern de Turquia. 1-6, el partit es va acabar quan Isco, a la mitja hora de partit, pràcticament feia el primer gol del partit. Els valents hi haurà Iker Casillas a la primera jugada del partit, tot i que va aguantar una mica més fins als 12 minuts. I després, doncs bé, també un cop es va lesionar Didier Drogba per una falta feta per Pepe, va acabar de finiquitar el partit. A la segona part, tranquil·litat absoluta per al Real Madrid, que va fer absolutament el que va voler amb un Cristiano Ronaldo esplèndid, que després de la seva renovació va fer un hat-trick. 1-6, victòria per al Madrid, que òbviament és líder en solitari del grup. D'altra banda, Copenhagen i Juventus van empatar 1-1. Anem cap al grup C, Olympiacos 1, PSG 4. El Paris Saint-Germain va guanyar, golejada al camp de l'Olympiacos, inclús va fallar per un penal. No obstant, el gol de la jornada es va viure per al partit de l'Olympiacos, PSG, que estàvem comentant. Golaç de Weis, l'exjugador de l'Espanyol, que va fer un canyo a Marquinhos, retallada excepcional a Thiago Silva i golaç. Era el gol de l'Olympiacos, no va servir absolutament de res perquè el PSG doncs, va acabar marcant 4 gols, inclús va fallar un penal. El va xutar Ibrahimovic i Roberto, l'exporter del Saragossa, l'aturava. I a l'altre partit del grup, Benfica 2, Anderlecht 0. I al grup D, Bayern de Múnich 3, CSKA de Moscou 0. Bona estrena en Champions de l'equip de Pep Guardiola. I d'altra banda, el Manchester City, que li va marcar un 0-3 al Victoria Pilsen amb un golaç excepcional de Turell allà, l'exjugador del Barça, que va marcar un golaç impressionant. Al grup E, Schalke 0-4-3, Steaua de Bucarest 0, i el Chelsea, la gran sorpresa de la jornada, que va perdre a casa a Stamford Bridge l'equip de José Mourinho per un gol a 2 davant del Basilea. Més partits, anem cap al grup F. Allí tenim l'Olympique de Marsella, que va perdre casa per un gol a 2 davant de l'Arsenal de Mesut Özil. I l'altre partit de la jornada d'aquest grup F era el Nàpoles-Borussia Dortmund. Gran partit del Nàpols de Rafa Benítez, que va guanyar per 2-1 davant del Borussia Dortmund, actual subcampió de la Lliga de Campions. És a dir que bon partit del Nàpols, que de moment en la seva estrena va fer un molt bon paper. Al grup G tenim l'Atlètic de Madrid, que va començar amb molt bon peu la seva estrena, la seva aventura de Champions aquesta temporada, 3-1 davant del Zenit de Sant Petersburg. I l'altre partit de l'eliminatòria, o més ben dit, perdó, volíem dir del grup, l'altre partit del grup s'enfrontava l'Àustria-Viena contra l'Oporto. Àustria-Viena 0, Oporto 1. El grup A, que el Barça va guanyar per 4-0 davant de l'Ajax. Un esplèndid Leo Messi, que el dia abans veia com Cristiano Ronaldo feia 3 gols. Leo Messi no volia ser diferent, no es volia quedar enrere i va marcar 3 més amb un golaç de falta excepcional que va obrir la llauna i que després doncs, va ser la cosa una mica més fàcil. A més, Víctor Valdés, completant un gran partit, es va aturar un penal. I a l'altre partit, el Milan es va desfer del Celtic de Glasgow per 2-0. L'himne de la Champions per a fer el repàs d'aquesta primera jornada de Lliga de Campions d'aquesta temporada ha començat a rodar ja la bola de la Lliga de Campions camí cap a Lisboa, on recordin es disputarà la final de la Champions cap a final de temporada. Per tant, molt atents a tots els equips espanyols, ho anirem seguint cada diumenge aquí a la graderia. Nosaltres hem de continuar amb el repàs ara, però, dels equips a l'Europa League.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Doncs bé, a l'Europa League fem un repàs ràpidament dels que han fet els equips espanyols en aquesta competició, on tenim el Sevilla, que va guanyar per 1-2 a Estoril, i l'altre partit del grup, el Friburg Slovan Liberec, que va acabar amb empat a 2 al marcador. Al grup A, recordin que tenim a un València en hores baixes, complicada la situació que viu el València, sobretot l'enfrontament entre jugadors i afició, que és el pitjor que pot haver per a que l'equip rutlli. València 0, Swansea City 3. Una enhorabona des d'aquí al Swansea City, enhorabona a Àngel Rangel, el jugador del Swansea de Sant Carles de la Ràpita, que és l'autèntica insígnia d'aquest equip, un equip que ell va arribar i quan estava a la tercera divisió anglesa i ara està jugant a Europa. Un Swansea que, doncs, amb un esplèndid mitjo, doncs, va completar aquesta important victòria i amb un golaç excepcional de Guzmán de falta directa, que va fer inclús aplaudir als aficionats del conjunt Che, al conjunt valencià. 0-3, i el Swansea de Michael Laudrup i d'Àngel Rangel, com no, i de mitjo i de molts altres espanyols, perquè és el Swansea espanyol, té molts jugadors del nostre país, doncs, que està fent una gran temporada a la Premier League i de moment comença amb bon peu també a la Europa League. I l'altre partit del grup, Sant Gallen 2, Kuban Krasnodar 0. Al grup I, Betis 0, Olympique de Lió 0. I Victoria Guimaraes 4, Rijeka 0. Recordin que l'Olympique de Lió, el rival del Betis, que doncs bé, va quedar eliminat de la fase prèvia davant de la Real Societat. Bé, doncs aquests són els resultats d'aquesta primera jornada a la Lliga de Campions, també a l'Europa League. Nosaltres hem de fer una petita pausa i tornem de seguida amb el repàs de l'agenda esportiva de casa nostra per aquesta tarda.
L'agradaria Mora d'Ebre.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Yeah.
Escoltant bona música aquí a la graderia d'aquest diumenge, dia 22, escoltant el The Boss, Bruce Springsteen. I seguim amb més música dels 80. Què tal ara una de Michael Jackson? Som-hi!
Thank you.
La graderia Móra d'Ebre.
Seguim avançant a la graderia d'aquest diumenge. És moment de fer un repàs a tota aquella agenda esportiva que tenim preparada per a donar-vos aquest que ha estat aquesta tarda. Aquesta tarda tenim bastants partits de futbol a casa nostra. Comencem, si us sembla, per la tercera divisió, la categoria més alta del futbol a casa nostra. En tenim un representant com és l'Ascó, un Ascó que de moment continua invicte en aquest inici de Lliga. Portem 5 jornades, 3 victòries, 2 empats, és el balanç de l'Ascó en aquestes primeres jornades, en aquests primers passos de Lliga. Aquest cap de setmana es disputa la 6a jornada, ja la tercera divisió, en aquest grup 5è, on l'Ascó juga precisament aquesta tarda a les 6 al camp del Cornellà, un Cornellà que és també dels equips més forts d'aquest inici. L'únic equip que ho ha guanyat tot en aquest inici de Lliga és la Muntanyesa, i el segon classificat és el Cornellà, que precisament va perdre la setmana passada contra la Muntanyesa. Per tant, rival complicat, rival difícil per a l'Ascó, que a la vegada també servirà per a mesurar les seves forces i mesurar quines seran les possibles opcions o no. Un partit que servirà, serà més que 3 punts. Serà una prova, un examen bastant important per a l'Ascó per a saber quines aspiracions té aquesta temporada. A part del partit entre el Cornellà i l'Ascó, també es juguen avui diumenge el Vilafranca Muntanyesa, Palamós Gramenet Milan, Rapitenca Sant Feliuenc, un partit que ha començat a les 12, Terrassa Vilassar de Mar, Masnou Rubí, Sant Boià Figueres, Gavà Pobla de Mafumet, Castelldefels Manlleu i Europa Cerdanyola del Vallès. A més, recordin també del Cornellà Ascó, que es disputa a les 6 de la tarda. Comença a rodar la pilota. Anem a la segona catalana, fem un salt ja directament cap a la segona catalana, grup 6è, jornada número 3 ja, aquí tenim el Gandesa, el rival, bueno, el nostre representant de casa nostra en aquesta categoria. Ahir es va disputar ja algun partit, però per avui diumenge ens espera el Vilaseca Alcanar, l'Ampolla Cambrils, Tortosa La Cava, la Canonja Redis i també el Gandesa Roda de Barà, que a 4:45 de la tarda el Gandesa Enric Alexandri rep el Roda de Barà en aquesta tercera jornada. De moment, una victòria i un empat és el balanç d'aquest inici de Lliga per al conjunt de la Terra Alta. Anem ja cap a la tercera catalana, grup primer. Per aquesta tarda ens espera el Camarles Ulldecona, el Sant Jaume d'Enveja amb Móra la Nova a partir de 4:45 de la tarda. Del Tebre Batea, Corbera d'Ebre, la Sénia, un Corbera d'Ebre que de moment en aquestes dues primeres jornades de Lliga ha aconseguit la victòria. Primer va guanyar a casa davant de l'Olímpic de Móra d'Ebre en l'estrena lliguera i la setmana passada va guanyar al camp del Batea en el derbi de la Terra Alta. Per tant, nova prova de foc per al Corbera, que rebrà la Sénia, com dèiem, aquesta tarda a partir de les 5. També es juga l'Alcanar Vilalba, el Santa Bàrbara Aldeana i el derbi entre el Pinell d'Ebre i el Flix. Un bon partit de futbol aquesta tarda a partir de 4:45 de la tarda al municipal de Pinell de Brai. Queda aquest partit pendent també. I anem ja cap a la quarta catalana, grup 20, jornada número 3, amb el Godall Roquetenc, l'Ascó B, la Cava B, un partit que comença a partir de 4:45 de la tarda. I també tenim un bon partit de futbol a casa nostra, és el Ginestà Bot, a partir de 4:45. A més de l'Arnes Tivenys, també a la mateixa hora, a partir de 4:45 de la tarda. Bé, doncs, i pels oients de la graderia que a la vegada també escoltin algun diumenge per la nit dins l'estadi, per exemple, si van escoltar el programa de la setmana passada, us vam explicar que finalment Andreu Guiu exjugador de l'Olímpic de Móra d'Ebre, ara actualment al Redis, viatjava cap a Brighton. Us sona? Segur que sí. Des del febrer que va la cosa, és unes negociacions que han durat bastants mesos, feia temps que anava rondant aquesta possibilitat, finalment ha estat possible. Aquest mateix divendres Andreu Guiu va volar cap a Brighton i el diumenge passat ja ho avançàvem a la graderia, on vam poder tenir a Manel Saltor, president de l'Olímpic de Móra d'Ebre i a la vegada pare del Bruno Saltor, i també declaracions de l'Andreu Guiu, el protagonista. Així que escoltem a Manel Saltor, que ens explicava doncs, que definitivament es feia possible el viatge d'Andreu Guiu cap a Brighton.
Bé, doncs Manel Saltor, al final l'Andreu Guiu marxa definitivament a Brighton.
Sí, al final, després de... Hi ha hagut diversos problemes, perquè teòricament tenia que marxar el mes de juliol, però entre una cosa i l'altra, que Bruno pues, estava fora la pretemporada, i després ell va estar una setmana fora a Alemanya per un tema de recuperació. Bueno, total, que al final l'Andreu marxa el dia 20 i en principi torna el 28. De fet, té bitllet per marxar el dia 20 i torna el 28. Una altra cosa que fos el club, el Brighton, doncs volgués allargar l'estada, pel que sigui, però al principi és anar i tornar del 20 al 28.
A què consistirà l'estada de l'Andreu allí?
Al principi ell estarà amb el sub-23 del Brighton, que també ha sigut un tema que també ens ha estorbat una miqueta perquè no havien començat encara la pretemporada, amb la qual també s'ha allargat una miqueta per aquest tema. No? La idea és que estigui al sub-23 i a partir d'aquí, doncs, bueno, aquest nano té 19, ara farà 20 anys. Llavors van creure convenient que pogués anar amb el sub-23, jo crec que està més al nivell físic inclús i a nivell de maduració futbolística, diguem-ho així, que estigués amb el sub-23.
El viatge de l'Andreu cap allí se'n fa càrrec l'Olímpic?
No, en principi no. Al final, després de parlar amb la família, bé, amb ell, al final vam decidir que ells feien càrrec del viatge i el que ens feien càrrec nosaltres, de fet no nosaltres sinó Bruno, és l'estada allà, que estarà a casa del Bruno i el tindrà allà a pan i cuchillo.
Bé, doncs eren paraules de Manel Saltor. Finalment és una realitat. Anem a veure què deia el protagonista, Andreu Guiu.
Bé, doncs Andreu Guiu al final es compleix el que ja feia molts mesos que s'anava dient, que l'Andreu Guiu havia de viatjar a Brighton per a provar amb el filial, i així serà. Andreu, quines sensacions tens ara mateix?
No sé, molt feliç, molt content d'aquesta oportunitat. Anirem a aprendre molt de tot, doncs, d'aquests jugadors semiprofessionals. I no res, agraïm molt l'esforç que han fet sobretot Bruno i Manel per tindre doncs aquesta oportunitat que no intentaré aprofitar tot el màxim possible.
Abans parlàvem amb Manel, estaràs a casa Bruno, és a dir que bé, doncs sempre te podràs anar compartint aquelles experiències futbolístiques que un jugador tan expert com Bruno doncs et pot donar, no?
I tant, tots els consells que et pugui donar doncs, un jugador professional com és Bruno, doncs tot sempre serà, ho escoltarem i intentarem fer el millor possible.
Bé, doncs aquestes eren les paraules d'Andreu Guiu, que també van poder escoltar el passat diumenge a dins l'estadi. Bé, com bé dèiem, Andreu va viatjar aquest divendres, ahir dissabte va anar al camp del Brighton a veure el partit entre el Brighton i el Bolton, on ja va jugar Bruno Saltor, que va reaparèixer el dimarts, va jugar 10 minutets després de la seva lesió que l'ha estat, que l'ha apartat dels terrenys de joc des de principi de temporada pràcticament, i aquesta mateixa tarda Andreu ja té el primer entrenament amb el sub-23, amb el filial del Brighton. Per qui vulgui saber com li ha anat la cosa, aquesta nit, a partir de les 10 a dins l'estadi, parlem amb ell des de Brighton, amb l'Andreu Guiu, que ens explicarà una mica com ha anat tot plegat en aquest inici d'experiència a Brighton. És a dir, que molt atents aquesta nit també a partir de les 10 a dins l'estadi. Bé, doncs nosaltres arribem ja a la recta final del programa d'aquest diumenge. Seguim amb més música. Aquí a la graderia, recordin, ens falta encara una història del futbol. Bona, molt bona. I la nova secció, la llave de petón. Després us explico de què va. Així que, atents, fins al final us vull, eh?
Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Okay. SER, número 1 en esport.
I avui a la història del futbol hem de parlar de la increïble història del tiki-taka, la Espanya de Vicente del Bosque, que va guanyar el Mundial davant d'Holanda amb aquell gol d'Iniesta. Ho va definir Vicente del Bosque com a màgia. Es referia al somni complet de veure a Espanya campiona d'un Mundial de futbol, i ho va ser per fi. Però es va tractar d'un truc continuat que podríem dir que va començar el 2008 i que va allargar els seus efectes de moment fins al 2012. Cap selecció en història ha aconseguit enllaçar tres grans títols consecutius i ho ha aconseguit una generació de jugadors, de futbolistes irrepetible que van descobrir el secret des del primer dia, el domini de la pilota. La selecció espanyola va entendre la possessió com un bé comú per al grup. Luis Aragonés va aconseguir la fúria com leitmotiv del joc i la va dotar del sentit que demanava la idiosincràsia dels seus futbolistes. Va ser en l'Eurocopa del 2008 quan Espanya va trobar un estil triomfador. Precisió extraordinària en la seva passada, amb una velocitat molt bona i amb gol. Això és el que l'erigeix com un gran, com una selecció gran, assegurava el tècnic. Entrenar a un equip com aquest és una feina agraïda. Ho diuen els números. Aragonés la va dirigir en 59 partits amb un percentatge de victòries del 70%. Del Bosque ha aconseguit el 81% en 61 partits. Tot un rècord. Xavi Hernández, el migcampista del Barça, és qui possiblement millor reuneix en les seues qualitats la manera de fer d'aquesta selecció espanyola. Ho diuen els seus dos últims seleccionadors, tant Luis Aragonés com Vicente del Bosque. La increïble història del tiki-taka va començar forjant els quarts de final de l'Eurocopa del 2008 davant Itàlia. Aquella victòria en els penals va permetre treure's de sobre l'astre de la maledicció dels quarts de final. Després van desaparèixer tots els tòpics del desastre nacional amb el gol de Fernando Torres davant Alemanya en la final de Viena. I ja anant cap al Mundial de Sud-àfrica, va ser el primer al que Espanya va acudir amb opcions al títol, fonamentades sobretot en una realitat constatable. Va sortir de la cita reconeguda amb l'or que embolica els somnis dels qui alcen la Copa Julius Reimet. Aquella glòria, el camí que va començar amb una derrota davant Suïssa i que va despertar la catastrofisme patriòtic, però va seguir per l'agònica via de les victòries per la mínima. Va trobar el cim en l'exhibició davant Alemanya en semifinals i es va elevar a l'eternitat amb un gol d'Andrés Iniesta al minut 116 de la pròrroga de la final davant aquella aguerrida Holanda i que tots recordem com el que són ara mateix.
No puede conducir más y el balón le cae a Iniesta. Toma. Iniesta de tacón perfecto para Fábregas. Ahí la entrega de Fábregas, síguela, es buena. Viene mira, mira Iniesta. Torres. Ya no. Está delantero centro Iniesta. Para él va ese balón. Él le cae a ese Fábregas.
Vamos, Fábregas
para Iniesta. Iniesta. ¡Chuta Iniesta!
Iniesta de mi vida, qui no el recorda? Per cert, Iniesta va sortir aquí dilluns al convidat amb Albert Om en aquest inici de temporada. Us el recomano, eh? Val la pena. Bé, doncs, seguint amb el que comentàvem, la triple corona semblava una quimera, però va ser una realitat. En l'Eurocopa del 2012 hi havia absències significatives, com per exemple les de Puyol o de Villa. Semblava que hi faltava una manca de gol. Quedava per mesurar l'impacte real del reequilibri d'un vestuari amenaçat mesos abans, recordin, per una fallida emocional entre jugadors del Real Madrid i el Barça, el cos psicològic d'una premsa exigent, vigilant i bressolada en l'èxit, i també, com no, la influència de José Mourinho. I Espanya va culminar l'obra mestra de jugar sense davanters en la final davant Itàlia. Tanta història per a res. Espanya 4, Itàlia 0. Una golejada va ser la nit en la qual tothom va coincidir a donar-li les gràcies. Tota una selecció que encara no és llegenda, perquè de ben segur que encara ens ha de donar, i esperem que sigui així, més alegries. Per al dia de demà, convertir-se en la millor selecció de la història i que tots la poguéssim recordar durant molts anys. Have you had enough?
enough of old.
La España del tiki-taka, la de la triple corona, Eurocopa, Mundial i Eurocopa, és la que hem repassat avui a la graderia, als esports de Ràdio Móra d'Ebre, el programa d'esports dels diumenges.
Cadena SER, número 1 en esport.
Doncs arribem ja a l'última secció del programa de la graderia. Avui estrenem aquest apartat, ho deia al principi del programa, no s'ho podem perdre, la llave de Petón, i és que realment el seu nom és José Antonio Martín Petón, és exfutbolista, és un dels agents de futbolistes més importants d'Espanya, té a grans jugadors a la seva cartera, com per exemple Jesús Navas, Fernando Torres, Pedro... És un home important dins del futbol, comentarista també a la COPE, també al programa Punto Pelota, entre d'altres. És un savi del futbol i un savi del futbol també ha de tenir cabuda a la graderia. La llave de Petón, ell sempre ens explicarà històries que valen molt la pena. Aquesta setmana, fa uns instants, parlàvem de que en l'última edició de l'Eurocopa va haver baixes importants, com per exemple la de Puyol o la de David Villa, que va estar molts mesos de baixa per una greu lesió que després de trencar-se la cama. Petón ens explica el que podia patir Villa i el que li recordava. Val molt la pena, no s'ho perdin. La llave de Petón a la graderia.
Ayer cuando veía ese momento, como dice Carmen, muy bien, emocionante, más que emocionante, que a todos nos contagió, también lo insinuaba Tomás, es el gol del delantero de la selección española, del goleador de la selección. Alguien que se nos estaba rompiendo por dentro a todos un poco. Es decir, cuando veíamos caer a Villa cada partido un poquito, porque no le ponían o porque no alcanzaba su tono, todos nos caíamos un poquito. Todos dejábamos de jugar un poco también. Cuando vi ese gol, ¿sabéis de qué me acordé? Me acordé muchísimo de Ronaldo el Fenómeno. De su doble rotura. Me acordé incluso de Cristina Cubero y aquellos momentos en el hospital en París, cuando Ronaldo el Fenómeno, el mejor jugador del mundo, el máximo goleador, después de su segunda rotura del tendón rotuliano, estaba en un hospital de la Seguridad Social francesa, solo. Y le dijo a Cristina, cuando lo comentó, sí, estoy solo. Los que tenían que hacerse la foto ya se han ido. En ese instante de ayer me acordé de la resurrección de Ronaldo y cómo en el siguiente Mundial fue el máximo goleador. Y me acordaba también de que ese máximo goleador de la selección española, seguramente, en algún momento, habrá pensado... Los que se hacían la foto ya se han ido. ¿Quién quedaba en el corazón de Villa? Quedaban los incondicionales y quedaban todos aquellos que de alguna manera, de un modo pequeñito, le mandaban su energía. Por eso, amigos, anoche, cuando Villa se desparramaba de alegría, lo que hacía era... conjugar la alegría de todos, de alguien que se sintió muy solo, para sentirse muy lleno.
És la llave de Petón, amb el que posem el punt i final a la graderia. Una llave de Petón que aquesta en concret es va fer el dia després, o la mateixa nit, més ben dit, del 4-0 aquell al Milan, aquesta mateixa temporada passada, on el Barça va capgirar l'eliminatòria i es va poder classificar per a les semifinals, on al final doncs acabaria caient davant del Bayern de Múnich. Però bé, aquell gol de David Villa, amb ràbia, que celebrava amb ràbia l'asturià, doncs va fer que Petón s'inspirés per a fer aquesta llave que hem pogut escoltar ara mateix i que podrem escoltar moltes més, moltes de molt interessants també a la graderia en properes edicions. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, com sempre, per la seva companyia i recordin aquesta nit, a partir de les 10, a dins l'estadi, tota l'actualitat esportiva a casa nostra la repassem, eh? A partir de les 10 de la nit, no faltin a la cita. Nosaltres hi tornem el proper diumenge a les 12 del migdia aquí a la cadena SER, a Ràdio Mora d'Ebre, al 87.6 de la FM o també per internet a radiomoradebre.cat. Gràcies per la seva companyia, que passin un molt bon cap de setmana. Fins diumenge que ve. Adeu!
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena SER Catalunya.